Són 8:15. Bona tarda, Catalunya.
Si és dia d'eleccions, és dia de RAC1.
Us saludem a aquesta hora des de Perpinyà. A 8:15 del vespre comença un programa especial de les eleccions franceses. D'aquí a mitja hora tanquen els col·legis electorals a França. Més de 45 milions de francesos poden votar avui en la segona volta per escollir el que serà el nou president o presidenta de la República. O Emmanuel Macron, el favorit jove candidat de 39 anys, europeista i liberal, o Marine Le Pen, antieuropeista de la dreta més radicalitzada. Dos models antagònics. De moment tenim alguna dada simptomàtica que ens porta gairebé el pleistocè d'aquesta jornada electoral. Fa 2:30, a les 5 de la tarda, la participació, dades oficials, ha caigut en picat de les darreres eleccions de fa 4 anys, 7 punts menys, que és una barbaritat, però a la vegada l'estimació final que es dona parlaria d'un 73% de participació. És a dir, que gairebé 3 de cada 4 ciutadans amb dret a vot hauran anat a votar, que és també una altra barbaritat. I més si tenim en compte que demà França és festiu, commemorant el final de la Segona Guerra Mundial. N'hi ha una altra dada simptomàtica, però menys científica. A Bèlgica, on es poden publicar enquestes electorals, ja n'hi ha una del diari francòfon Le Soir que donaria a Emmanuel Macron un resultat superior al 60% en enquestes a la sortida d'un grapat de col·legis electorals del sud. Veurem. Això ho sabrem a partir de les 8, que es donaran també els primers sondejos a les televisions i a les ràdios del país, i després també en els primers resultats que avui es donaran a conèixer, que ens diuen que serà amb una evident rapidesa, tenint en compte que és o caixa o faixa, o Macron o Le Pen. De fet, els sobres i els vots són els que són. Amb un posa dins del sobre Emmanuel Macron i l'altre Marine Le Pen. Per tant, pendents de saber el resultat a les eleccions franceses, que evidentment definirà com serà també la Unió Europea a partir d'ara. Dos quarts tocats de vuit. De seguida ens movem per França, de seguida seguim Emmanuel Macron i seguim també Marine Le Pen amb els enviats especials de RAC1, però abans hem estat pendents de la primera part del partit a Riazor de futbol entre el Depor i l'Espanyol, i hem d'estar pendents també aquesta segona part. Per tant, tenim allà l'Eduard de Batlle amb el Gerard Costa Freda. Hola, Eduard.
Hola, bona tarda, Basté.
Ja novetat, eh?
Sí, novetat, només començar la segona meitat, li han retallat distàncies a l'Espanyol. Ha marcat Florin Andone pel Deportivo, tot just el segon minut d'aquesta represa. Per tant, ara ja som al 3, Deportivo de la Corunya 1, Espanyol 2.
De seguida tornem també cap a Riazor, pendent d'aquest partit, on efectivament, com comentaven en la primera part del partit, des d'un punt de vista de classificació esportiva no hi ha res a dir, però des d'un punt de vista de classificació econòmica, sí, tenint en compte els drets de televisius que adquirirà l'Espanyol i les contraprestacions econòmiques que rebria en cas de quedar en una posició o en una altra al final de l'exercici. Anem ara sí cap a un altre tipus de resultat, aquest amb un poder, evidentment, des d'un punt de vista social i polític en la jornada d'avui, el que es produirà aquí a França, des d'on emetem en directe aquest programa especial de RAC1. Anem cap a París, cap a la persona que està al voltant d'Emmanuel Macron a la jornada d'avui, que és l'Albert Segura. Et diuen les enquestes, i comença a dir aquesta enquesta de Le Soir, que donaria una victòria clara i còmoda, com també han dit les enquestes preliminars, a Emmanuel Macron, però no sap mai amb aquest vot ocult que pot tenir o que pot arribar a tenir la ultradreta encarnada per Marine Le Pen. Com està aquesta situació des de París? Albert Segura, què tal, Albert? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs podríem dir que la festa aquí a l'esplanada del Louvre, just davant de la piràmide del museu, ja ha començat, perquè hi ha milers de persones ja que estan agitant banderes tant franceses i europees, tot i que encara queda a mitja hora. Hi ha unes pantalles gegants, també un escenari on sortirà Macron. En aquestes pantalles veurem, doncs, a les 8 del vespre un compte enrere del 10 fins al 0 per veure la cara, molt previsiblement, d'Emmanuel Macron com a nou president de la República. Ens diuen que parlava immediatament després de les 8, tot anirà molt ràpid, i més encara si tenim en compte, com deies, aquestes sondejos a peu d'urna. Són de 5 sondejos a peu d'urna diferents, de 5 instituts d'opinió diferents, i que donen entre un 62 i un 66%, un 63% de mitjana aproximadament, per Emmanuel Macron, en compte perquè també preveuen al voltant d'un 10% de vots blancs i nuls, a una abstenció finalment molt important que rondaria el 26%. Tot plegat ho confirmarem d'aquí a una vintena llarga de la nit.
Molt bé. Tornem de seguida a Albert Segura cap a la seva posició al costat del que previsiblement serà el pròxim president de la República a França, Emmanuel Macron, però també està seguint Marine Le Pen, la Cristina Solia, és enviada especial de RAC1 a París. Cristina, quina és la situació al voltant de la líder de l'ultradreta francesa? Bona tarda.
Marine Le Pen ha arribat al quarter general de París, que ha escollit per seguir els resultats. Es tracta del Chalet du Lac, que és un restaurant, una sala d'actes, a l'entrada de Bois de Vincennes, que és el bosc del sud-est de París, on hi ha el zoo, per situar-nos. A Marine Le Pen no l'hem vist, ho ha fet entrat per un espai privat. Han habilitat una mena de complex per totes les càmeres, molt sofisticat, on han escampat roses i roses blaves, que és el símbol de la campanya de la candidata del Front Nacional, i un faristol amb banderes franceses. Per tant, entenem que Marine Le Pen, coneguin els resultats, acompanyaran Le Pen prop d'un miler de militants en aquest espai, i s'ha d'acreditat, ens diuen, entre 500 i 700 periodistes, tot i que el partit d'extrema dreta, val a dir, tampoc no ha tingut manies per deixar fora mitjans que no són de la seva corda, com ara Mediapart, Le Jour o el més conegut, el setmanari Charlie Hebdo. Han al·legat falta d'espai, però nosaltres, que estem en una carpa per les ràdios que ens han habilitat, en aquesta sala hi ha moltíssimes cadires buides, així que això que no hi ha espai, podríem deixar-ho en entredit. L'equip de Le Pen, que ja ens ha avisat que a partir de les 10 de la nit tanquen portes de la premsa i que es convertirà aquí en una vetllada privada amb Marini i la seva militància, el seu nucli dur, cosa que ens fa pensar, doncs, que ja tenen assumida la derrota.
En tot cas, Cristina, estic fent una cosa terrible, que és connectar amb un lloc on la Cristina Soler se'ls sent de vegades, se'ls pot escoltar entretallada, entre altres coses, perquè hi ha una quantitat de mòbils i de unitats mòbils, etcètera, etcètera, que és molt difícil de poder contactar moltes vegades. Hi ha hagut problemes també, és molt habitual també, de silenciar la premsa per part de la candidatura de Marine Le Pen. Ha estat això, oi, Cristina?
Sí, ha estat així. De fet, diversos mitjans ho han denunciat. Ells no tenen manies per fer-ho, i directament quan hi ha un mitjà, com ha passat amb Mediapart, però també Le Quotidien, que va publicar certes informacions compromeses per la candidata del Front Nacional, ells directament el que fan és vetar aquest mitjà, també de la premsa estrangera. I últimament el que han estat mirant, i això ho comentàvem ara amb diversos col·legues de la premsa que estem aquí en aquest espai, en aquest Chalet du Lac, es veu que molts mitjans francesos, que quan van sortir tot el tema dels correus, van acatar el que deia la Junta Electoral de silenciar, de no fer el joc als pirates informàtics que havien filtrat el que s'ha anomenat com a Macron Leaks, tots aquests milers d'arxius de documents de la campanya de Macron. No ho han acabat de veure així. Per tant, ells, tots aquells que han anat fent retuits de tot aquest Macron Leaks, els han atès i fins i tot diuen que tenen un VIP.
Tornem més tard. Gràcies, Cristina Solies, també al costat de Marine Le Pen a París també, i saludem ja qui ens acompanyarà durant aquesta vetllada, aquesta tarda nit electoral, des de Perpinyà i des de Catalunya, des de Barcelona en aquest cas, aquí a Perpinyà, a la Catalunya del Nord, el Joan Lluís. Lluís, què tal? Joan Lluís, bona tarda.
Bona tarda.
I moltes gràcies per acompanyar-nos. Joan Lluís. Lluís és escriptor, és columnista català. Heu pogut seguir parlant de la campanya electoral a través dels seus articles a VilaWeb. És l'actual guanyador del Premi Serra d'Or, precisament pel Navegant, una novel·la que és un cant a la diversitat lingüística. És un militant o activista de la llengua, va llicenciar-se en Història de l'Art a Montpeller, i vas néixer aquí a Perpinyà. Sí. Vius a Perpinyà?
Visc en un poblet i una mica a Girona també.
I una mica a Girona,
sí,
també.
Sí, transfrontaré.
Val, parlant de gironins, Rafael Nadal també a Perpinyà avui. Hola, Rafael, què tal?
Molt bé, bon vespre.
Bon vespre i moltes gràcies per acompanyar-nos també aquí a Perpinyà. A Barcelona, on ha votat? Ho dic perquè ell, m'agrada dir-ho, perquè no tothom neix ensenyat, i evidentment no tothom escolta la ràdio cada dia, i fa dies que ho estem dient, que un dels col·laboradors, vaja, un dels ulls a poll del món RAC1, com és el Pere Mas, és ciutadà francès, té dret a vot, i ha votat al Liceu Francès de Barcelona. El Xavi Sala ens deia aquest matí, el company de l'equip del món RAC1, que hi havia cues al Liceu Francès de Barcelona, allà al Marquès de Mulhacén, per votar. No sé si tu has enganxat cues, Pere, i has pogut votar en normalitat.
Hola, bona tarda. Doncs res, he votat en un plis, perquè realment hi he anat així abans de venir aquí a la ràdio, i devien ser doncs 6:45, perquè el col·legi electoral tancava a 7:00, i no hi havia, vaja, no hi havia pràcticament cua, no, és que no hi havia gens de cua. O sigui, ha sigut entrar, identificar-me, votar. He preguntat als de la meva mesa si anàvem millor o pitjor de participació que la primera volta, i sense ser més significatiu que ser la meva mesa, m'han dit que hi havia més participació que a la primera volta, cosa que contradiu el que està passant al conjunt de França, i ja està. I he votat, evidentment, doncs, pel senyor Macron, i he vingut cap aquí a la ràdio.
Molt bé. I també ens acompanyarà l'Esther Vives des dels Estudis de Barcelona. Hola, Esther, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres. Serà el pool de gent que ens acompanyarà avui aquí en aquest programa especial de RAC1 per valorar aquest resultat, el resultat que es pugui produir. Com comentava l'Albert Segura al costat de la campanya Emmanuel Macron, sembla que tot donaria, que seria molt ràpid tot plegat, entre d'altres coses. No oblidem, perquè és molt senzill, i ara ho comentarem. Tinc aquí davant, i el Pere Mas segur que també ho té, el Rafael Nadal. Hem anat amb el Rafael Nadal i amb la Margot Tuño, la productora de RAC1, que és aquí amb nosaltres a Perpinyà. Hem anat a una escola electoral, concretament a l'Ajuntament de Perpinyà, i realment la manera de votar és tan simple com Emmanuel Macron, Marine Le Pen, i l'únic que ens han dit és: no us donarem el sobre perquè per por que poguéssiu votar, ens han dit literalment. Però és un paper, però d'aquests reciclats, Emmanuel Macron, un paper reciclat, Marine Le Pen. És així, Pere?
Sí, i a mi m'ha cridat l'atenció dues coses de quan he anat a votar. Per cert, un aclariment, jo no exerceixo gaire de ciutadà francès i he votat com un vot cívic, com vaig fer l'any que va quedar el pare Le Pen enfrontat al Jacques Chirac, però normalment no voto a les eleccions franceses, ni acostumo a dir en públic el que voto. Ho dic per fer una precisió, ja que m'ha entrat en directes en matèria. M'ha cridat l'atenció que representa que no pots fer exhibició del vot dins el col·legi electoral, és a dir, que mig obliguen a entrar a la cabina a posar el vot, o sigui, tu no pots agafar-ne un i fer el sobre una mica d'ostentació del que vas a votar.
Això com, fas, com passa, per exemple, a les eleccions convencionals de l'Estat i les catalanes.
Exacte, que no pots...
Igual?
No sé quina explicació té, però m'he trobat amb això. I després que m'han fet signar...
Igual, Joan Lluís, perdona, Pere, Joan Lluís, sí. Igual, no?
Sí, sí, bé, depèn... La llei diu això, aquesta, cal entrar dins la petita cabina amb les cortines, però hi ha gent que no ho fa. Llavors has deixat a l'apreciació del president de mes, això.
Que bé, segona. Pere.
I no, segona, que m'han fet signar, que jo no ho tenia present de l'altra vegada, però no sé si només passa en una qüestió consular o passa amb tots els vots a França, però he hagut de signar un cop he votat amb un llibre de registre.
Sí, la signatura és obligatòria.
Assignatura obligatòria, sí, sí. Pere, que ho sàpigues.
Molt bé.
Assignatura obligatòria.
Doncs, no, ho dic perquè és interessant de cara a quan es parla del vot electrònic, que aquí no només és presencial, sinó que a sobre, diguéssim, si algú reclama si el Pere Mas ha anat a votar ell o ha anat a votar un doble seu, es podrà verificar que la seva assignatura es troba allà. Bé, del Pere i de tots els electors.
Segona, permeteu, bé, que ara torno, però hi ha dos fets puntuals que hem de comentar fora de les eleccions franceses. La primera és el partit de l'Espanyol que està jugant al camp del Depor. Hi ha alguna novetat, Eduard de Batlle, Gerard Costafreda?
Continua el resultat 1-2, guanya l'Espanyol, 13 gairebé de la segona. Ha tingut un parell d'ocasions després del gol d'Andone al Deportivo, que Gerard ha resolt Diego López en els dos casos.
Una forma espectacular, per cert, deixa'm afegir que s'escalfa Álvaro Vázquez, Pape Diop i Marroca, i que el Depor ja ha fet un canvi, ha entrat Gil i ha marxat Expósito, aquest futbolista català que avui ha estrenat titularitat amb el Depor.
S'ha calmat el domini gallec, per tant 13 de la segona, Riazor, Deportivo 1, Espanyol 2.
De seguida se'n tornem amb Riazor, Edu de Valle, Gerard Costafreda, Raül Orgales des de Riazor, i en demanem pas amb el Servei Català de Trànsit amb la Mireia Camas, perquè sembla que hi ha problemes també a la tornada, en aquest cas després d'aquest cap de setmana de bones temperatures i de molt sol al Principat. És així, oi, Mireia Camats? Bona tarda.
Sí, és així. Bona tarda. Us comencem explicant que els principals problemes els trobem a l'autopista AP7 arran d'un turisme que s'ha incendiat a l'altura de Sant Celoni abans de les 6 de la tarda en sentit Barcelona. S'ha hagut de restringir part de la calçada ja està reoberta, però tot i això, a hores d'ara hi ha 12 quilòmetres de retenció just del Ric a Sant Celoni en sentit sud. La C35 també va molt carregada a l'altura de Sant Celoni amb 4 quilòmetres de retenció en sentit sud. A la C32 hi ha densitat de Gavà a Sant Boi en sentit Barcelona. A la Nacional 340, 3 quilòmetres de retenció al Vendrell en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
D'aquí a un quart d'hora tanquen els col·legis electorals. Ignoro si algú em sap dir si sabrem si ha previst que la televisió pública francesa doni a conèixer un sondeig electoral a peu d'urna, si hi ha una televisió privada que ho pugui fer. No sé si algú ho té al cas.
Sí, normalment a les 8 en punt totes les televisions donen el resultat i normalment és el resultat exacte. Això és degut al fet que la majoria de col·legis electorals tanquen abans tancaven a les 6, cosa que era més fàcil. Avui tanquen a les 7, és una mica més complicat, però l'estimació del resultat que donaran a les 8 en punt és feta sobre els resultats reals d'uns 500 col·legis electorals repartits
per tot França,
que solen donar els bons resultats.
A veces relativament tot és molt més senzill perquè és un nom o l'altre,
no hi ha
volta de fulla.
Seria l'equivalent al que en dèiem les israelites, que són la combinació dels sondejos preelectorals de sortida d'urna amb resultats. Amb aquests primers, abans es feia en el cas de Catalunya, es feia amb les 100 primeres paperetes d'uns quants col·legis escollits expressament en funció de la tradició de vot que tenien, etc. No? Jo crec que és tan així que sabrem el resultat com que tant Marine Le Pen com el Macron han anunciat que parlaran a les 8 en punt. És a dir, que tant punt es faci públic el resultat del sondeig, ells donaran per bo i faran declaracions. I no només ells, sinó que fins i tot el candidat a la primera volta del Partit Socialista o fins i tot el de la França Insumisa, el Mélenchon, també han dit que a les 8 en punt ja farien declaracions. Per tant, jo crec que a aquesta hora tothom donarà per bons els resultats que sortin.
En realitat no els faran a 8 en punt perquè si no col·lapsarien les cadenes i per tant hi ha un sistema de...
Com d'esclaurament?
Sí, qui parla primer a vegades s'interrompen, però no sempre és molt ben educat, però han d'arreglar-se entre ells.
Des de Barcelona, Pere Mas, Esther Vives.
Sí, el que caldrà veure exactament això, les dades que comencen a ser quasi oficials doncs, a partir de les 8, perquè malgrat que ara tot apunta que Macron doncs, guanyaria més del 60%, cal tenir en compte que mentre que el votant de Marine Le Pen és un votant convençut, un votant militant, la major part del votant a Macron és un votant que hi va amb poc entusiasme a la urna. Sovint hi anirà a votar i ha anat a votar doncs, votant al mal menor, i es calcula que aquest 60% de vots que obtindria Emmanuel Macron, una part important, al voltant d'un 40%, és un vot resignat, la qual cosa en un context que apunta a que ell serà amb tota probabilitat doncs el candidat guanyador podria haver desmobilitzat part d'aquest electorat que hauria anat a les urnes amb poc entusiasme. Per tant, veurem doncs si aquesta abstenció li haurà afectat d'alguna manera.
Bé, la sensació és que s'està parlant de 4 punts d'abstenció aproximadament en relació a la primera volta. Per tant, una primera conclusió és que els de França Insubmisa, del Mélenchon, si eren un 20%, la majoria han anat a votar. O sigui, només s'han quedat a casa, si és que alguns s'han quedat a casa, un 4%. De manera que no està clar que hagin obeït aquesta indefinició del candidat de la França Insubmisa, segurament motivada perquè ja pensa més en les eleccions legislatives. Una altra de les intrigues que jo crec que planteja la nit és si França serà l'excepció europea, no? Si la França és una excepció en molts termes culturals i en d'altres àmbits, s'alinearà amb aquesta onada d'irreversibilitat que fa la sensació que va donar-se o va arrencar amb el Brexit i que va continuar amb el cas del president nord-americà, o al contrari, o aquí veurem que realment doncs, França atura aquesta mena de sensació que la revolta popular i el descontentament de la classe mitja-baixa s'expressa d'una manera concreta. Bé, la resposta la tindrem d'aquí 13 minuts. La sensació és això, que hi haurà l'excepció francesa, que li podríem dir.
Però jo crec que ens precipitaríem una mica, Pere, si diguéssim això de que no s'han seguit les consignes, perquè l'abstenció, malgrat tot, és a dir, malgrat que vota molta gent, en termes d'algunes de les eleccions a les que nosaltres estem acostumats, vota moltíssima gent, però és veritat que les presidencials quedaven sempre fora d'una corba molt ascendent de l'abstenció que ha anat pujant a legislatives, a municipals fins i tot, i molt especialment a les europees, i ara les presidencials es posen una mica en aquest mateix camí. Són 4 punts, però pensa que també hi havia una mica la crida a la resistència, a la crida,
sí, clar,
republicana.
Tens raó, llavors no hi ha hagut.
I per tant, 4 punts són 6 respecte a les últimes eleccions. És veritat que en aquest moment la confrontació Hollande-Sarkozy estava molt viva i no estava clar qui guanyaria, i per tant hi havia aquest interès, però pensa que és una abstenció que no hi era des de fa 30 anys, per tant és una... perdona, no 30 anys, gairebé des dels 60 no sé quan.
69,
no hi havia aquesta abstenció. per tant és altíssima, i després sembla que es confirmarà que hi ha al voltant d'un 10% de vot blanc i nul, que també és moltíssim, que també és un vot que també ho veig això, no? Per tant, jo crec que estàvem davant de dues candidatures radicalment diferents, però desgraciadament, malgrat la diferència, molta gent ha quedat orfa i n'haurem de parlar, i no es resoldria França els seus problemes si no fes casa al toc d'alerta.
Perdó, Conveniència i Luciano, aquí hem estat donant un to, un vol amb el Rafael Nadal per Perpinyà, parlàvem de la cultura democràtica i del vot que hi ha a França, és a dir, si tu dius a molts països europeus que anirà a votar amb un pont de 3 dies, no oblidem, demà és festa a França, amb un pont de 3 dies anirà a votar un 75% de l'electorat, a molts llocs d'Europa ja els agradaria tenir eleccions amb un 75%, de fet a Espanya difícilment es vota un 75%, en canvi qui es diu que és un mal resultat que vagi a votar un 75% perquè hi ha un 25%, és a dir, un de cada 4 no va votar, en canvi, de dir-ho al revés, 3 de cada 4 van a votar, que és molta gent, almenys aparentment a ulls d'un lloc on un 25% d'abstenció seria un bon resultat.
Sí, bé, aquí hi ha una cosa, aquesta psicologia de masses o col·lectiva, França efectivament és una democràcia consolidada, però també té a veure amb una monarquia, el sistema presidencial francès. I l'elecció presidencial, que és una mena de xoc entre un poble i una persona, té un costat emocional, irracional, que fa que la gent vol votar. Vol votar perquè té l'impressió no d'elegir un dirigent, sinó d'elegir algú que és per damunt dels mortals. Holanda ha intentat trencar això una mica, presentant-se com un president normal, va ser el seu lema, però en el fons no funciona. La gent vol un president no normal, vol un president que sigui per damunt dels éssers humans. Hi ha una mística de la presidència que fa que això atreu molt.
Faig silenci per si algú ha de comentar alguna cosa.
Sí, jo també assenyalaria en relació al que comentava en Pere, que en part França ha demostrat que tampoc és l'excepció, si em permets la puntualització, perquè tant Macron com Le Pen es presenten com a candidats anti-establishment, en certa mesura, un amb unes característiques, l'altre amb l'altre, però tant un com l'altre són resultat precisament d'aquesta crisi de la política tradicional i del fracàs doncs, de la dreta francesa, del Partit Socialista francès, Macron amb un nou projecte polític com En Marche, sense cap tipus de partit tradicional darrere, i Le Pen, doncs, també amb aquesta crítica a les èlites econòmiques i polítiques de París, però tant l'un com l'altre, de fet, malgrat aquest discurs, doncs formen part de l'establishment, des del meu punt de vista. Macron té un passat de banquer, un passat en contactes amb les èlites econòmiques, un passat de ministre de Finances del senyor Hollande, del president Hollande, i d'altra banda, doncs, Marine Le Pen pot fer aquest discurs anti-establishment, però porta més de 20 anys en política. Per tant, veuríem que l'exemple de Trump, que també va arribar a la presidència amb aquest discurs, en part aquí es torna a reproduir.
Bé, no és ben bé el mateix discurs amb això. Jo, o sigui, discrepo una mica del que estàs dient. Sí que és veritat que no s'ha produït l'efecte de concentració del vot resistencial de quan va passar, doncs, la primera vegada que el Front Nacional va superar la primera volta de les eleccions franceses. Segurament allà era molt més un problema d'higiene democràtica la sensació que el Front Nacional podia assaltar l'Elisi, de la mateixa manera que ara potser s'ha normalitzat, s'ha blanquejat una mica, s'ha fet una mica una cosa més digerible, potser perquè ha intentat amagar les cicles a la senyora Le Pen, potser perquè hi ha un descontentament més gran, però sí que no s'ha produït aquest vot de concentració, però el que és veritat és que la senyora Le Pen efectivament és molt sistema, és el sistema, encara que hagi generat aquesta sensació, com volia fer Trump, de creure que era un d'ells, un del poble, avui de pipa, bueno, que volia ser una persona doncs, que s'oposava als grans monopolis, com durant el debat electoral, les acusacions que li feia la senyora Le Pen a Macron eren francament ridícules, ja les van comentar aquí, però vaja, allà sí que s'ha trencat el bipartidisme, o sigui, aquesta segona volta, enfonsant el Partit Socialista i deixant els republicans quasi que ningú sap ben bé on són, és bastant xocant en relació, per exemple, al que ha passat aquí a Espanya. Però jo deia això de l'excepció pel sentit que tothom aquests dies, a totes les converses, a totes les tertúlies, a tots els bars, et deia, veus, va passar lo del Brexit, veus, va passar lo del Trump i ara passarà lo de la Le Pen. Bé, no ho sabem encara, perquè queden 5 minuts i el recompte de veritat, però la sensació és que no ha de passar.
I guanyi qui guanyi, està clar que qui ha perdut ja, des del meu punt de vista, són les classes populars i la gent que està patint la crisi, perquè guanyi Macron, Macron, el guanyi Le Pen, no, les polítiques que no econòmiques sabem, que s'aplicaran no beneficiaran
qüestió del senyor Macron, és el sistema, i és un banquer,
actual.
I aquesta història que és argumentari de la senyora Le Pen, jo no me la crec, entre altres coses, perquè no sabem què farà el senyor
Macron. El programa
Macron.
Econòmic de sí, Macron és un programa econòmic liberal, ell ho ha dit clarament.
Hi ha una reforma fiscal a la vista, hi ha una reforma...
160.000 funcionaris.
Però parla també d'una reforma del sistema de les cotitzacions, parla d'una reforma del sistema impositiu. Jo crec que el problema del senyor Macron és que no el coneixem, és que no sabem què farà aquest senyor. Es posarà el traje de president d'aquí una setmana i
home,
ja veurem...
té un passat.
Aviam, Joan Lluís.
Sí, bé, efectivament Macron té un passat i crec que és un passat que compta molt. Ell també s'ha volgut posar l'etiqueta d'antisistema i és també un producte total del sistema, només que és una mena d'estrella que ha aparegut. Fa 3 anys ningú sabia qui era Macron. Va ser nomenat ministre d'Economia a l'agost del 2014, doncs encara no fa 3 anys, i per tant té una part un mica de misteri. El seu programa efectivament és liberal, té alguns aspectes socials, és un que sempre diu en même temps, en francès, i al mateix temps. Llavors és com, té una cosa de l'Obama una mica, de quan volia, quan l'Obama deia una mica d'un costat, una mica de l'altre, que ara escoltar tothom i bones idees dels dos costats. Ha volgut construir-se un personatge també amb aquest aspecte, i sí que al final hauria pogut passar que no agradés a ningú, perquè a vegades quan vols fer content tothom no fas content ningú, però ha passat la cosa inversa, entre altres coses, perquè tant a dreta com a esquerra han jugat d'una manera bastant poc intel·ligent amb aquesta campanya.
5 minuts i arribarem a les 8 del vespre. A les 8 hi ha alguns llocs de París, de Lió, de Montpellier, que tanquen els col·legis electorals, és a dir, no és a tot França que tanquen els col·legis, és a dir, efectivament a les 7 han tancat uns i a les 8 tancaran uns altres, per exemple, de les grans capitals.
Sí, París, Lió i Marseille, em sembla que són sí. Les 3.
I et demana pas des de la seu de Marine Le Pen, la Cristina Solies. Què passa, Cristina?
Sí, perquè ara mateix l'espai que està habilitat per la militància han fet un moment molt emotiu, han aixecat tots els simpatitzants, la majoria dones que van vestides de blau, que és el color de la campanya de Marine Le Pen, i també els homes amb camises o amb corbates blaves han aixecat aquestes roses que són els símbols de la campanya i han cantat a capella la Marsellesa.
Perfecte, gràcies, Cristina Solís. Estem a 3 minuts segons... Aviam, entrem en allò de les televisions. Hi ha una televisió que és una televisió, la televisió francesa, la televisió pública francesa, que diu 3 minuts i 9 segons. Un minut més, no sé per què deia abans, un minut més. Heu comptat amb una... A la... Aquesta és la televisió, és una televisió privada. Aquesta és la televisió francesa, la pública, i aquella,
sí,
és,
pública.
Aquella és privada. No,
aquella... France 2 és pública.
També és France 2, d'acord.
TFM és privat.
Val, perfecte. Al revés, doncs.
Sí,
perdó.
Sí.
I en les dues donaran a conèixer el que és el resultat electoral. I com acostuma a passar, estimat Pere Mas, sí. La privada va un minut avançat.
Sí, això li pot valdre una multa faraònica. És absolutament controlat el segon... Si ho donen els resultats un segon abans, els hi pot caure una cosa molt grossa, per tant no crec que s'atreveixi.
Va, veurem. En tot cas, veurem. Digues, espera.
No, m'has interpel·lat sobre el tema de la durada. Nosaltres aquí tenim un compte enrere, però és una tele d'aquí, i el compte enrere va amb l'hora de veritat, en un principi, només amb uns segons de retard. Sí que m'ha creat l'atenció a mi, quan ha anat a votar la candidata de Le Pen, la Marine Le Pen, que, a part de que no ha fet declaracions, a diferència de Macron, que no ha volgut parlar amb la premsa, que l'he notat com... molt tensa, molt seriosa, molt amb un rictus, no diré de derrotada, no ho sé, perquè ara potser surten els resultats i resulta que ens han de menjar amb patates tot el que estem dient, però l'he vista, m'ha cridat l'atenció que en una imatge que no deixa ser una escenificació i que té molt de teatre i de posi el vot i la premsa que et va cridant i que et disparen 100 fotos de cop, l'he vista molt seriosa i molt fora del que és el paràmetre habitual d'un candidat de manual, de fer cara, de posar cara de candidat, diguéssim. És el detall que m'ha cridat l'atenció.
Digue, Rafael Nadal, tens un minut i mig, eh?
Jo crec que estem davant dos dels candidats, un desgraciadament desconegut i l'altre desgraciadament coneguda, perquè Le Pen és tan coneguda com que ara en el restaurant del xalet de Dilac hi ha molts mitjans que no hi han pogut anar. Hi ha mitjans tradicionals, Le Monde, Liberació, que han decidit no anar-hi en solidaritat amb el Charlie Hebdo, etcètera, que no hi han pogut anar. Hi ha hagut ja periodistes que han sigut expulsats, fotògrafs que han sigut expulsats. És a dir, ja hi ha moltes de les coses que ja coneixem, desgraciadament, de Marine Le Pen, i per tant per això era tan important. I en canvi, de Macron, és veritat que jo totes les coses que he llegit aquests últims dies de la gent que tradicionalment ha fet les grans anàlisis polítiques a França, que estan molt sorpresos davant d'ell, no s'atreveixen a dir si ell serà capaç d'inventar-se com un home diferent que trencarà amb ell mateix i amb el seu liberalisme i serà capaç de realment de presentar aquestes fórmules noves.
I hi ha també en la posada en escena, hi ha molta història del que està passant. La posada en escena en aquests moments d'aquesta esplanada del Museu del Louvre de París és tota la gent amb la bandera francesa. La foscor, en canvi, és Marine Le Pen, a la seu de Marine Le Pen, però ho veurem. Ho veurem perquè, segons la televisió, les dues televisions franceses, en 20 segons sabrem els primers resultats, en 5 segons, segons la televisió pública francesa, una mica més, la televisió privada francesa, segons la televisió pública francesa, en aquests moments donaria aquest resultat. El president de la República seria Emmanuel Macron amb un 65,1% dels vots. Segons la televisió privada, un 65,5% també guanyaria Macron. Per tant, senyores i senyors, res a dir, la victòria hauria estat com s'esperava, potser fins i tot un pèl més alta del que era esperada, perquè es parlava d'un 60-40 i al final serà, segons els dos sondejos, els quals són públic-privat, estaríem parlant d'un 65-35 sempre favorable al candidat liberal, al candidat europeista. Per tant, la Unió Europea respirarà tranquil·la després d'aquest resultat. Anem ràpidament, si és que hi podem anar, d'aquí uns moments cap a la seu, cap a aquesta celebració, cap a aquest carrusel de Louvre, on es està fent la celebració ja amb totes les banderes franceses al vent, amb aquest resultat contundent, amb la victòria esperada, segurament amb un resultat menys ample del que diuen els del que diu el resultat final d'aquest 65,5% pel candidat liberal, per aquest jove de 39 anys, Emmanuel Macron. No sé si podem anar cap a Albert Segura des del Museu del Louvre de París. Albert, endavant.
Si és una bogeria, la policia està treballant molt dur perquè hi ha pel risc que hi hagi una mena de la gent està corrent molt fort per anar cap a l'escenari, no hi cap més gent. Com veieu, és un mar de banderes vermelles, grogues i blanques i blaves. Esperem que Macron comparegui immediatament perquè el resultat és molt, la diferència és molt, molt gran i fins i tot els resultats en les presidencials són ajustats. El nou president no triga gaire a aparèixer i ja ho esteu veient a la televisió, si no és totalment ple a tota aquesta esplanada del Museu del Louvre just davant de la piràmide, això és a la riba mateix del riu Sena, davant del jardí de la Tulleria. Sobretot és un públic molt jove, hem de dir, gent molt jove, de tots els colors, amb samarretes i que han repartit l'equip de campanya d'Emmanuel Macron, i és una festa, és com una mena de cap d'any, per dir-ho, una cosa que hem viscut aquí.
Gràcies, Albert Segura. Tornem de seguida. Evidentment tenim un petit problema en aquesta connexió. Només dir que segons informacions de diversos diaris, que evidentment no arriben on està l'esplanada del Louvre, sembla que Emmanuel Macron parlaria en breu a la seu, diguem-ho, electoral, amb el silenci, diguem-ho, de la victòria i des d'un punt de vista moral, per poder parlar sense l'eufòria dels seus seguidors, i que cap a 2:45 seria quan aniria aquesta esplanada del Louvre davant dels seus seguidors. Per tant, dues compareixences esperen, una immediata i l'altra més tard, d'Emmanuel Macron. Evidentment, l'altra cara és la seu de Marine Le Pen, que és en aquests moments una zona trista, fosca, la de la seu de la candidata al Front Nacional. Cap allà anem amb la Cristina Solies. Cristina.
Sí, un ambient molt ordenat, sembla una mena de sopar de gala. Crits de rebuig quan s'han conegut els resultats fa un segon, i aquí cap bogeria, és a dir, han començat a cridar Marine presidenta i després han tornat a cantar la Marsellesa. Però caldrà valorar també com es llegeix aquest resultat, si s'acaba confirmant, perquè tot i perdre avui, cosa que ja s'esperava davant Emmanuel Macron, depèn de si arriba finalment aquest 30 i pico, podria llegir-se com un resultat que no estaria del tot malament. A la primera volta va superar per poc el 20%, es deia que el 40% era blindat d'una victòria de cara a futures eleccions, però aquest 35,5, gairebé 36, seria el doble de resultat que va treure el seu pare, Jean-Marie Le Pen, l'any 2002.
I amb, les, amb la vista posada també a les eleccions legislatives, recordem aquí a França, que seran molt importants també del mes que ve. Anem a fer una primera valoració. Què us sembla, Joan Lluís, dels resultats, si era l'esperat o per sobre del que et podies imaginar amb la victòria de Emmanuel Macron?
Més o menys és el que pensava. Sí que el resultat de Marine Le Pen és, en el fons és molt inquietant perquè ha perdut, però ha perdut de molt, però ha perdut, com deien, amb el doble de vots del que va obtenir el seu pare el 2001, i per tant encara està o pot pretendre encarnar una dinàmica d'ascensió que no sabem on s'acabarà. De fet, abans d'aquestes eleccions de 2017, cap al 2015-2017, ja es perfilava bastant que el veritable objectiu de Marine Le Pen és el 2022. Que ara el que esperava ella és que fos elegit un candidat de la dreta que es desgastés prou per ella poder encarnar la dreta el 2022. El fet que sigui un candidat sortit del nord-est li trenca una mica els plans, perquè la dreta tindrà 5 anys per recuperar-se i per tant fer-li una competència real al 22, però sí que aquests 5 anys seran, crec, molt importants per veure si el Front Nacional pot tenir el poder o no.
De fer-ho parlarem també, però segons avui llegia Liberació, sembla que depenent del resultat que traies Marine Le Pen podria crear també un conflicte, si no un resultat baix, dins del propi Front Nacional, per saber si havia de ser Marine Le Pen la propera candidata a l'Elisi. És a dir, aquesta era la segona lectura, depèn del resultat. Traient el resultat, si es confirma aquest 35-38% afavorable, possiblement sí que pugui tenir una certa continuïtat en el futur.
Probablement.
Però, ho seguirem. Més ample o menys ample del que t'esperava, Rafael Nadal?
Home, jo crec que una mica més ample del que semblava. Jo crec que hi va haver un moment en què realment tothom tenia la sensació que hi havia molt vot ocult i que hi havia una corrent subterrània que semblava que Macron no estava acabant d'explicar res en els mítings, no acabava de presentar un programa diferenciat, i que per tant l'onada de la gent que estava desconcertada i que no tenia realment a qui votar podia acabar afavorint a Marine Le Pen. Jo crec que després del debat, que va ser un acte de valentia, una sorpresa, perquè no tenia més a perdre que guanyar aparentment, però jo crec que hi va anar amb valentia i va guanyar molt, i jo crec que fruit d'això també ha vingut part d'aquesta onada d'ara. I diria dues coses. Si ho mirem, jo estic bastant d'acord amb el que deies, eh? Vull dir, si ho mirem a llarg, és molt inquietant. Doble el pare en les posteriors, després de Chirac, va caure en la primera volta amb un 10%. Ell ara es podria plantar amb un 34-35 si es compleixen els pronòstics, però curt és una derrota per ella. Ella estava anunciant, encara avui els seus col·laboradors deien que aspiraven a, encara que perdessin, a tenir per sobre del 40%, que la seva barrera era el 40%. Parlaven de 10 milions de vots. Jo crec, ho veurem al final, però jo crec que amb el percentatge de gent que ha votat i amb aquest percentatge és impossible que s'acosti aquests 10 milions de vots. Per tant, serien dos números que la deixarien molt lluny dels resultats que ella, clar, no oblidem que hi va haver moments, hi va haver mesos enrere que ella liderava totes les enquestes per la primera volta d'una manera molt destacada.
Sí, sí.
I per tant jo crec que ells han anat fent també uns objectius molt ambiciosos a curt termini. Però si deixem de banda això, que ja dic que tots estaven molt espantats i per tant en aquest sentit el resultat és molt tranquil·litzador, però en canvi a llarg termini realment és una corba que va progressant.
Aviam què ens explica el Pere Mas des de Barcelona i l'Ester Viva. Espera.
Una primera sensació que es pot respirar una mica més tranquils, que fa unes hores Europa també pot respirar una mica més tranquil·la. Efectivament és un resultat malgrat tot molt bo per Marine Le Pen, perquè té 12 punts més que els que va obtenir la primera volta. Per tant, hi ha una part de l'electorat, aquest 12% de l'electorat que ha anat a votar, que l'ha anat a votar amb ella. De fet, ja podem dir que ja comencen, diguéssim, la campanya per les eleccions legislatives, perquè ara, sí, tenim un senyor que serà president de la República, però aquest senyor d'aquí uns mesos es trobarà a una Assemblea Nacional amb no sabem quin equilibri de forces i amb no sabem quin govern que constituirà pel camí i quines primeres polítiques i quins primers gestos d'afirmació ideològica podrà fer. Però en tot cas, aquests 12 punts són inquietants. Veurem què passa a les legislatives.
Són les 8:08, Esther.
Sí, està clar que els resultats no són gens dolents per Marine Le Pen, perquè pràcticament es pot dir que 4 de cada 10 electors li haurien donat suport, i clar, és un suport a un partit, que és un partit feixista i d'extrema dreta. El que ha aconseguit Marine Le Pen al llarg d'aquests anys, i sobretot al llarg d'aquests últims 15 anys, en el qual el seu pare va quedar pràcticament escombrat en la seva volta, és que està capaç, sobretot des que ella va començar a liderar el partit l'any 2011, de blanquejar el partit, fer-lo un partit respectable per una part important de l'electorat francès, i en aquesta campanya el que hem vist és que pràcticament el nom de Front Nacional ha desaparegut, ha aparegut pràcticament a tot arreu el nom de Marine, el logo de Front Nacional no hi era, i ara també el que està en debat és si de cara a unes properes presidencials el Front Nacional, doncs, fins i tot pot arribar a canviar-se el nom, i per tant, de cara a futur no és gens un resultat dolent, i tinguem en compte l'amenaça del Front Nacional, que en les passades eleccions europees del 2014 va quedar com la primera força.
A les eleccions europees també, perdó, a les eleccions europees sempre hi ha resultats estranys, perquè també s'han produït aquí,
evidentment, la participació baixa,
hi ha menys participació, i es vota una mica menys en broma, amb la sensació de que és menys transcendent.
Però l'amenaça és allà.
Jo estic també d'acord una cosa que ha dit el Rafa Nadal, clar, és molt fàcil ara...
Només deixa'm dir una cosa, Pere, per donar una informació complementària. Segons l'informe France Press, sembla que Emmanuel Macron i Marine Le Pen ja haurien parlat per telèfon, sembla que de manera cordial, segons fonts de l'equip de Macron. Per tant, sembla que allò que diuen, bueno, són enquestes, allò que diuen tots els polítics quan s'acaben, són enquestes, amb un 65-35 aproximadament, és evident que l'enquesta no es pot equivocar. Per tant, a més, són enquestes a peu d'urna, per tant, no hi ha res a fer, i la confirmació de la conversa entre tots dos fa que l'espera segurament serà molt breu perquè pugui sortir Emmanuel Macron i pugui sortir Marine Le Pen a fer les declaracions en les seves seus electorals. Perdona, Pere, endavant.
No, només rematar això que deia l'Ester del blanqueig de la marca, que efectivament és una qüestió inquietant, i que un 12 punts més hagin decidit afegir-se aquesta opció en la segona volta també és inquietant, perquè d'algun lloc s'han pescat. Suposo que en els propers dies veurem les anàlisis de com s'ha produït el desplaçament de vot en relació als que es van quedar en el tall de la primera volta, però també ara és fàcil parlar amb el resultat damunt la taula, si és que aquest resultat, que pràcticament és ja com bo, és el resultat, però efectivament la sensació que el debat electoral va servir per desemmascarar aquesta senyora i fer-la caure en contradiccions, i potser sí que va reforçar el seu discurs més populista des del punt de vista que el mal ve de fora, que la immigració té la culpa de tot, que hem de trencar amb Europa i reafirmar aquests grans eixos, però a la que es va entrar en el terreny de la concreció, per exemple, el cas que va clamar el seu va ser tota la discussió sobre l'euro i com és de la creació d'una doble moneda, de tornar al franc, a la que la fas baixar en aquest terreny de la microrealitat econòmica, jo crec que va quedar bastant desemmascarada. I també quan discutien qüestions més internes sobre les cotitzacions socials, o sobre els impostos, o sobre d'altres punts de fricció que van tenir. Per no dir d'això que anomenem ara la postveritat, que no és postveritat, que és mentida, com fer creure que el Macron havia signat coses que no havia signat quan era ministre, perquè ja no estava al govern, etc. Vull dir que realment el debat electoral, en aquest sentit, fa l'efecte que ha tingut importància en eixamplar la distància i no pas en retallar-la.
Em sembla que en Joan Lluís vol dir alguna cosa, però abans, un instant només, que he d'anar cap a Riazor per saber com estan les coses en el partit entre el Deportivo i l'Espanyol, que han deixat a mitges a la mitja part. Des d'allà, l'Edu de Vall. Edu.
Doncs queden 3 minuts i mig per arribar al minut 90, el temps reglamentari. Continua guanyant l'Espanyol 1-2, però el Deportivo assetjant la porteria de Diego López, s'acosta molt, oportunitats. Recordem que l'Espanyol no s'hi juga res, però el Deportivo necessita un punt per certificar matemàticament la permanència. Per tant, estan evidentment abocats sobre la porteria de l'Espanyol.
Perdó, un instant, Edu, que parla Marine Le Pen.
Un dels grans reptes que té França. Vull donar les gràcies als 11 milions de francesos que m'han donat el seu vot i la seva confiança, així com als militants que m'han recolzat i que m'han acompanyat durant tota aquesta campanya. També vull donar les gràcies a Nicolas Dupont-Aignan i al seu moviment Debout la France, així com les personalitats que m'han recolzat per la seva elecció, la seva tria tan valenta. Amb aquest resultat històric i massiu, els francesos han designat aquesta aliança patriota i republicana com la primera força d'oposició per al projecte del nou president. Unes formacions polítiques que han pres la responsabilitat de desacreditar de vegades el senyor Macron i ha mostrat que no ha pogut demostrar o presentar una oposició creïble. La primera volta ha mostrat una descomposició important de la vida política francesa mitjançant l'eliminació dels partits antics. Aquesta segona volta ha organitzat una recomposició política de gran envergadura al voltant de la separació entre els patriotes i els que estan a favor de la globalització, de la mundialització. Això és el que veurem durant les legislatives. Estaré al davant d'aquesta lluita per tal de reunir i d'unir encara més tots aquells que volen escollir França, tots aquells que volen defensar la seva independència, la seva llibertat, la seva prosperitat, la seva seguretat, la seva identitat, el seu model social, perquè realment ens preocupen les perspectives que ofereixen aquests propers 5 anys. El Front Nacional s'ha compromès en una estratègia d'aliança per tal de renovar-se i per poder estar a l'alçada d'aquesta oportunitat històrica i de les expectatives dels francesos expressats durant aquesta segona volta. Per tant, proposaré iniciar una transformació profunda del nostre moviment per tal de constituir una nova força política que molts francesos desitgen i que més que mai és necessari per la recuperació del nostre país. També crido tots els patriotes a unir-se a nosaltres per tal de participar a la lluita política decisiva que comença a partir d'aquest vespre mateix. Més que mai, en els propers mesos, França necessitarà, us necessitarà a tots vosaltres. Visca la República, visca França.
Doncs s'acaba aquí aquesta compareixença de Marine Le Pen, que evidentment aplaudida, entre altres coses, ho estàvem seguint també aquí des de Perpinyà, Joan Lluís. Lluís, el que hem pogut escoltar de Marine Le Pen és la creació d'un nou espai polític. Interpreto que possiblement amb un canvi de nom polític, sí. No sé exactament a la recerca de què, eh?
Sí, és el que deia l'Esther Viva fa una estona. Sembla que la Marine Le Pen sempre ha dit que el nom Front Nacional no li agradava perquè hi ha aquest costat nacionalista que és pejoratiu i que ella no era una nacionalista sinó una patriota. Tota la campanya ha hagut uns matisos, uns atacs entre els matisos patriota i nacionalista. Probablement això és clarament per mossegar més cap a la seva dreta i poder prendre el lloc de la dreta, que com que es troba en estat de xoc després de la desfeta del seu candidat, doncs té moltes esperances de poder créixer. Ho pot fer, suposo que en realitat el que voldria també és, no és possible, és canviar de cognom, perquè el cognom Le Pen pesa molt negativament, i si pogués fer-ho ho faria, és Marina i prou, com les estrelles de cinema dels anys 50 que només tenien un nom, però això no podrà fer-ho. En tot cas, jo diria que el que s'ha demostrat durant aquesta campanya amb la Marine Le Pen és que encara és una Le Pen, vol dir que és la seva pitjor enemiga. Va fer una campanya prou bona fins a les últimes setmanes, però es va esfondrar durant el debat, i es va esfondrar perquè va ser agressiva i vulgar, i això no es fa. Macron va guanyar 4 punts després del debat, això és mai vist en cap debat. Els debats de la televisió de la segona volta és una missa, solemne, és una cosa que té una audiència enorme, que fa part del ritus democràtic francès, però que en principi té una incidència electoral feble, molt feble, i aquí en canvi Macron va guanyar 4 punts.
Quatre
punts, sí, del dia per l'endemà. Per tant, vol dir que l'agressivitat, la vulgaritat de Marine Le Pen li va costar bastant car, i això és la sang Le Pen, si puc dir-ho així.
És evident que moltes vegades, vist en perspectiva d'altres llocs d'Europa, des de Catalunya, com vam veure el debat de l'altre dia, la imatge que vam tenir és exactament igual que la que tenia majoritàriament la ciutadania francesa. És a dir, pas que la diferència és que està vist amb uns altres ulls que no són els francesos. Dius, clar, sí, no? Veus el debat i dius, clarament, amb en Pere Mas en parlàvem l'endemà, clarament et dona la sensació que ha guanyat Macron, però clar, això és vist d'uns ulls, a partir d'un país, d'un estat com és l'espanyol, i d'un país com és la nació, com és Catalunya, clarament europeista comparativament amb com és França en aquests moments, no? Però la sensació que va donar és aquesta, i sembla que efectivament el resultat del que va donar d'ací el debat electoral ha estat important per veure el resultat final de la jornada d'avui.
Sí, és possible que hagi volgut fer una cosa a la Trump pensant que com els Estats Units podria guanyar, però visiblement hi ha una cultura política a França diferent, una mica més civilitzada que els Estats Units, i ha estat contraproduent.
En Jofre Llombar és als estudis centrals de RAC1 amb alguna dada. Jofre, bona tarda.
Hola, bona tarda. Mira, molt senzill, he creuat les dades de participació amb els resultats per explicar el comportament. Avui estaven cridats a les urnes 45 milions de persones. Finalment, l'abstenció haurà quedat a l'entorn del 35%, i dels que han participat, aquest 65%, el que ja sabem, 65% per Emmanuel Macron, 35% per Marine Le Pen. Per tant, d'aquests 45 milions, 30 han anat a votar, 15 s'han quedat a casa. I dels 30 que han anat a votar, 20 ho han fet per Macron, 10 milions de vots per Marine Le Pen. O dit d'una altra manera, que així és més fàcil d'explicar. De cada 10 francesos, avui, 5 han votat per Macron, 3 no han anat a votar, i 2 han votat per Marine Le Pen.
És segur que, com deia, gràcies Jofre, és segur que, com deia, com venien a dir tots plegats, especialment l'Ester Vives, a partir d'ara sobre un període de reflexió, no sobre el resultat de Macron, que era certament previsible, tenint en compte la mobilització que ha creat contra. És a dir, avui hi ha hagut un gran vot a França contra, no a favor de. És a dir, és una victòria feta la de Macron en contra de Le Pen més que per les seves pròpies virtuts. Per tant, és molt més interessant començar a valorar el que significaria, el que significarà, aquest 34,5%, aquest 2 de cada 10 votants de França d'avui que han decidit votar Marine Le Pen i la repercussió que pot tenir per França en el futur. Per cert que ja hi ha alguna primera valoració política a França interessant, que, per exemple, Manuel Valls, l'antic primer ministre de França, que ha dit, traduint del francès, saludo la preciosa i gran victòria de Emmanuel Macron, és la fruit d'una formidable mobilització per la república i en contra de l'odi, diu Manuel Valls. Pere Mas, Ester Vives, des de Barcelona, algun comentari?
Sí, aquí jo crec que també serà clau què succeeix en les properes eleccions legislatives de l'11 i el 18 de juny, en la qual doncs el perfil dels candidats és molt important en unes eleccions d'aquestes característiques, i els candidats doncs de En Marche són candidats poc coneguts, i per tant cal veure doncs si aquí hi haurà, fruit d'aquest resultat d'aquestes legislatives, una cohabitació amb Macron o un període d'estabilitat política. Jo crec que bona part de l'esquerra no s'ha sentit gent representada en aquesta segona volta, i caldrà veure doncs el pes que té aquesta esquerra també en aquestes eleccions legislatives, perquè no oblidem que el resultat de Mélenchon en la primera volta de les presidencials també va ser un resultat molt important, que va mobilitzar una part molt significativa de votants, i per tant cal veure també com tot això i aquest panorama polític tan fragmentat es trasllada en les legislatives que tindran lloc d'aquí pocs dies.
Jo crec que agafa especial importància el discurs que pugui fer justament ara Macron, que evidentment serà un discurs, suposo, d'un to presidencial, ja sabent-se guanyador, però també que d'alguna manera ha de començar a dibuixar algun dels grans eixos del que ha de ser la seva política. En coneixem algunes coses, però no moltes, i efectivament serà el primer gran acte de campanya de cara a les eleccions legislatives en la que no té aquesta musculatura d'un gran partit al darrere. Del discurs del que hem sentit de la Marine Le Pen, dues coses a destacar, que són uns clàssics en el que diu ella. Una, ha dit, els francesos aposten per la continuïtat, o sigui, realment insisteix en la idea de que aquest senyor és sistema, d'aquest senyor és aparell, tot i que aquest senyor, per exemple, vol reduir el nombre de diputats a l'Assemblea Legislativa i vol emprendre algunes reformes. I després la contraposició que ha fet entre patriotisme, patriotes i mundialització.
Sí, és molt tant, maca aquesta, molt maca.
Bueno, maca per qui?
Sí, maca perquè ha buscat el lema i el tenim, i està molt bé.
Sí, però estarà molt bé per qui compri aquesta idea.
Amb una mala llet de nassos.
Clar, jo tinc la meva ideologia, l'Ester té la seva, el Rafa la seva i tu la teva, i el Joan Lluís també. Però, o sigui, quan parlem de discutir la mundialització, què estem discutint? Estem discutint que el capital i que les matèries primeres puguin circular lliurement i les persones no, perquè això és el que està passant en molts àmbits, o estem discutint que ens hem de tancar totalment i que no pot circular res, i que alguns àmbits amb els que França és no dependent, perdó, que és dependent de l'exterior, per tant, quedaria aïllada amb algunes coses? Estem en contra del satèl·lit? Estem en contra d'internet? Estem en contra de què estem en contra? O sigui, realment és un discurs que com a titular pot quedar molt bé, que algú te'l pot comprar, que la idea de fons és xenòfoba, perquè quan diu patriotisme i mundialització no diu que estigui en contra de l'existència d'internet o de l'existència del satèl·lit. El que està dient és estar en contra que vingui un senyor d'un altre lloc a prendre-li un lloc de treball a un francès, si és que això està passant.
El que no només això, tu parlaves de titular, però Marine Le Pen té molt clar i sap molt bé que aquest és un discurs que connecta amb amplis sectors de la població francesa, sobretot aquells que estan patint la crisi, aquells que s'han quedat en atur, d'aquella població que viu en zones rurals, en la perifèria de París, del centre del que es considera el centre polític i econòmic de França, i que és un discurs que li compra tot aquest sector, perquè el que veiem és que els populismes de dreta parteixen d'una anàlisi que és real, de la realitat, una anàlisi en el qual es veu l'impacte d'aquesta globalització, d'aquesta Unió Europea en negatiu en la vida quotidiana de la gent, el que davant d'aquest diagnòstic planteja falses solucions que no són reals, com per exemple el fet de fer fora la immigració, un discurs islamòfob, prohibir el vel islàmic, i per tant es basa en un discurs de l'odi, de la intolerància, per per respondre al malestar social de la gent amb la crisi.
Però mira, això mateix que dius...
És un gran... Perdó,
el Joan Lluís, perdó. Digues.
No, que
el Joan Lluís ens ho podrà explicar millor, però això que està parlant de l'impacte negatiu de la Unió Europea, quan es debatia això als debats electorals, es parlava del cost que té per francès o el cost en miliards que té anualment ser europeus o pertànyer a la Unió Europea. Però tampoc es parla de la protecció que ha representat en alguns àmbits, per exemple, en la qüestió agrícola, que és aquestes zones aparentment deprimides. Insisteixo, això el Joan Lluís segurament ens ho podrà explicar millor, però a França no li ha anat tan malament en l'àmbit agrícola, que seria aquest àmbit d'aquest electoral o d'un feu.
Home,
més
a la petita pagesia en general...
Un moment, que el Joan Lluís això Joan Lluís ho explicarà molt millor, i més viu aquí, endavant.
Sí, no, a França, a Europa no li ha anat gens malament mai, en realitat. Sí que la política agrícola comuna té també elements que són molt negatius pels pagesos més petits. És una cosa que ha afavorit estructuralment les grans empreses agrícoles, però globalment Europa, França sense Europa aniria molt pitjor del que és ara, però és molt fàcil. Fa molts anys que a França hi ha una tradició política mediàtica d'acusar Europa de tots els mals i d'atribuir-se totes les virtuts. És a dir, si una cosa va malament és culpa d'Europa, si una cosa va bé és gràcies a França. I això es qualla visualment aquí en aquesta vesprada, però en tota la campanya electoral mai jo havia vist tantes banderes franceses als mítings, però a tots els candidats tenen banderes franceses. Fa 15 anys no es feia. Només Le Pen va començar per una raó bastant evident, però els altres no necessitaven, no tenien aquesta necessitat de palesar que són francesos, perquè clar, són francesos i ho saben. Però ara sí, necessiten dir-ho. I perquè... això sí que...
Un moment, només, Esther, perquè... Paro un moment, poso un mur aquí ara per parlar de les eleccions a francès, perquè tinc diversos punts de connexió. Primer, si no, els tancaran també l'estadi de Riazor i no sabrem com s'hi ha acabat, que és així, amb la victòria de l'Espanyol. Edu de Batlle, què tal?
Doncs sí, s'ha acabat ja el partit. 1-2, victòria final de l'Espanyol, que ha fet bons els gols a la primera part de Baptistao i de Gerard Moreno, insuficient el del Depor a la represa, que ha marcat el romanès Andone.
L'Espanyol, que suma 53 punts, se situa 9, supera l'Alavés, que va guanyar ahir el seu partit amb l'objectiu d'aconseguir aquests 59 punts que diu Quique Sánchez Flores. Falten dos partits, el del València i el del Granada, i per la banda del Depor, doncs home, la salvació haurà d'esperar. L'equip gallec suma 32 punts, si guanya demà el Leganés el superarà. La lluita pel descens continua sent frenètica i l'afició del Depor aquí a Riazor, que ha acomiadat els futbolistes gallecs en crits de jugadors mercenaris.
Al final, doncs, Deportiu de la Corunya 1, Espanyol 2 a Riazor.
Gràcies, Edu de Batlle, Gerard Costafreda, Raül Orgales, bon metge de tornada, ens veiem demà a primera hora.
Fins ara.
Gràcies, Basté.
Gràcies, que vagi bé, sort. Anem al Servei Català de Trànsit, perquè fa mitja hora hi havia problemes. Ha millorat la cosa, Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, ha millorat força l'autopista AP7, però encara hi ha 2 quilòmetres de retenció a Hostalric i a partir d'aquí trams de lentitud fins a arribar a Sant Celoni, tot plat en sentit Barcelona, per l'incendi d'un turisme poc abans de les 6 de la tarda, que ha obligat a restringir part de la calçada. La calçada, però, ja fa estona que està reoberta. També comentar-vos que la C35 està tallada a Sant Feliu de Buixalleu en tots dos sentits per un accident entre 3 vehicles. Això provoca retencions en aquest tram. A la mateixa C35 hi ha 4 quilòmetres de cua a Sant Celoni en sentit sud. A la no 340, hi ha 2 quilòmetres de retenció al Vendrell en sentit Barcelona, a la 2, 2 quilòmetres de retenció a Pallejà en sentit Barcelona, i a la C32, 6 quilòmetres d'intensitat de Gavà a Sant Boi en sentit Barcelona. És tot. Bona tarda.
Gràcies, Mireia Camans. 4 minuts i 2 quarts de 9, de seguida continuem, perquè he sentit l'Esther Vives, que vol dir fer alguna esmena del que comentava en Joan Lluís. Lluís, també el Rafael Nadal aquí a Perpinyà també ha de dir alguna cosa, segur que el Pere Mas hi ha de posar cullerada. I després també esperem, tot esperant, la presència del guanyador, de qui serà el pròxim president de la República Francesa, Emmanuel Macron, d'aquí a uns moments, però he d'anar un moment per la publicitat. Deixeu-me recordar una altra història, és, si tot va bé i si Déu vol, ara li dèiem adéu al Gerard Costafreda i a l'Eduard de Batlle des de Riazor. Demà al matí a les 6 ens hi posarem. Amb aquest resultat ja, la història era que si guanyava Le Pen feia el programa des de França, però tenint en compte que qui ha guanyat és Emmanuel Macron, l'anàlisi la farem des dels estudis de Barcelona, i a partir de les 9 acompanyarem metafòricament la presència de la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, en la seva declaració davant del TSJ, tenint en compte que demà hi ha la declaració de Carme Forcadell i de la vicepresidenta del Parlament, Anna Simó, que també va declarar, i per tant demà el seguirem. I ara deixeu-me avançar que dimarts, després de la declaració al món RAC1, Carme Forcadell, presidenta del Parlament, Anna Simó, les dues seran als estudis de RAC1, al món de RAC1, per saber com ha anat aquesta declaració judicial. En fi, això serà, repeteixo, demà. Nosaltres seguim en directe des de Perpinyà. D'aquí una estona també ens farem una pregunta. Aquí a la Catalunya del Nord, qui haurà guanyat avui? També s'ho preguntarem i buscarem el resultat també d'aquí a uns moments. 2:02, de seguida tornem a especial eleccions a França des de Perpinyà.
Si és dia d'eleccions, és dia de Jordi Basté. RAC 1.
El Puente, a Buit TV. Parece que estamos hablando de un psicópata. Un assassí mogut per la ira. Todo lo que hace está minuciosamente planificado. Convençut de fer justícia.
Quiere poner de relieve 5 verdades de nuestra sociedad.
Decidit a posar en escaquimat els millors policies.
No te preocupes, soy buena tiradora.
El Puente, dimarts a la nit, nous capítols a Buit TV.
RAC, RAC, U. Tots som U.
Mundo Deportivo t'ofereix en exclusiva l'invent que revoluciona el món del bricolatge. Un set subjecte cargols i puntes amb un imant que et permetrà cargolar amb una sola mà. Fàcil i senzill. Amb el set Magnet Driver podràs fer qualsevol reparació de la manera més còmoda. La cartilla, dissabte 6 i diumenge 7 de maig, només amb Mundo Deportivo.
1, 2, salto a corda, 3, 4, tota sola, 5, 6, i els meus amics, 7 i 8, ja són aquí.
Dona la volta al seu estiu i milers d'infants en situació vulnerable tindran l'oportunitat d'anar de colònies i casals. Ajuda'ns a fer-ho possible amb un donatiu a peraterres.org.
Seleccionem els millors vins a La Rioja i te'ls portem a casa. Hacienda López de Haro Reserva, de Bodega Clàssica. Monte Real Reserva.